vist i no vist. La reunió ha durat 5 escassíssims minuts. La corda es tensa per moments en ple període vacacional. El problema és saber fins on donarà de si. Sintonia i comencem.
Economia i empresa amb Nati Adell.
Ja ho sabeu, ja ho heu sentit, no hi ha hagut avenços a la reunió d'aquest vespre entre Iberia i representants del sindicat Cepla. Per tant, continua la vaga tota la setmana. Si no hi ha canvis, passarem per Madrid. Parlarem amb Clara Jordán, que ho ha estat seguint des de primera fila, perquè ens expliqui què ha passat exactament amb aquesta trobada que, com us dèiem, ha durat un sospir. També volem parlar d'un informe als primers minuts del programa d'Adeco i del IES que parla de sous i de com el nostre poder adquisitiu va a menys. Passejarem pel Vallès Occidental, agafarem la premsa de l'altra banda del món, d'Austràlia, i ens mirarem les pàgines d'economia. Repassarem les previsions de la setmana i acabarem parlant sobre la grip aviària amb el nostre comentarista d'agricultura, Nicolás Betancor. Cinc minuts, això és el que ha durat aquesta reunió entre el sindicat Cepla i Iberia per intentar acostar posicions i desconvocar aquesta vaga de pilots que ha començat avui. Per tant, si no hi ha cap notícia d'última hora, com us dèiem, l'aturada s'allargarà tota la setmana, tal com estava previst fins diumenge, i provocarà la cancel·lació de 1.600 vols i problemes a més de 200.000 persones. Clara Jordán, Madrid, bona nit.
Hola, bona nit.
Podem explicar com és que la reunió ha sigut tan curteta?
Doncs, si em perdoneu l'expressió, podríem dir que tot plegat ha sigut una mica surrealista. La reunió ve de començar a les 8. Els representants del Cepla han arribat a la seu de la companyia Iberia a les 8 en punt. Entraven per la porta a les 8 i 2 o 3 minuts i a les 8 i 10 o i 12 en tornaven a sortir. El portaveu del sindicat, Bernardo Obrador, sortia per aquesta mateixa porta i deia que la vaga continuava, que no havien arribat a cap acord perquè l'empresa no els havia entregat cap document. L'escoltem.
No hay entregado nada, no hemos intercambiado ningún documento, no hay documento, no nos han entregado nada.
Y no se desconvoca, por tanto, la huelga.
Pues exactamente, hasta que no tengamos unas declaraciones claras, de que unas garantías claras de que Iberia nos garantiza los puestos de trabajo, a pesar de la externalización que está haciendo en diferentes compañías, nosotros no nos vamos a mover un ápice.
I dèiem que la situació ha sigut surrealista perquè al cap de 5 minuts que marxessin els representants del Cepla han sortit per la porta els membres, els representants, els portaveus de comunicació de la companyia Iberia amb un document a la mà. Un document que diuen que ells han elaborat i que el Cepla s'ha negat a recollir. Un document que han entregat als mitjans de comunicació, que ens hem llegit, i és una proposta on Iberia es compromet a que la creació de Qatar no afectarà en cap cas el col·lectiu de pilots d'Iberia i, per tant, ni es farà fora ningú ni presentarà expedients de regulació de treball. Diu el document que si la companyia incomplís el compromís, el Ministeri de Treball prendria les mesures oportunes per obligar Iberia a readmetre aquestes persones i, a més, en el document es proposa la creació d'una comissió paritària de seguiment de l'acord, un acord que tindria una vigència fins al 31 de desembre del 2010.
Déu-n'hi-do el complicat que està el tema. Anem als orígens del conflicte, fem una mica de memòria, Clara, què reclamen els pilots?
Doncs tot plegat ve arran de l'anunci d'Iberia de la creació de la companyia de baix cost Qatar, que tindria base a Barcelona. Els pilots consideren que amb la reestructuració de l'empresa i l'externalització dels serveis que es faria a partir de la creació de Qatar, es podrien perdre llocs de treball. Per tant, ells demanen garanties que la posada en funcionament de Qatar no afectarà la seva feina. En un primer moment, els pilots exigien, per desconvocar aquesta vaga, un aval econòmic que els assegurés els sous a tots els pilots fins als 65 anys, incloent la pujada de l'IPC més 2 punts a banda de possibles indemnitzacions derivades dels canvis a la companyia. Aquesta oferta en aquests últims dies s'ha rebaixat i ara ja no demanen un aval econòmic, demanen més que res una garantia creïble, una garantia jurídica, diuen que no perdran els llocs de treball. Per part de la companyia Iberia, Iberia Iglesias insisteix que la creació de Qatar no afectarà la feina dels pilots. Ells insisteixen en que molts serveis s'externalitzaran, i però no es perdrà la feina. Iberia insisteix que no es perdran llocs de treball i, com deien, ells oferien aquesta tarda el que anomenaven una triple garantia, que la feina dels pilots es mantindria. No hi ha hagut negociacions entre les dues bandes fins a última hora. Aquest divendres a la tarda van començar una primera trobada informativa, el divendres a la tarda, al Ministeri de Foment, en què els representants del govern volien saber l'abast de la vaga. Les reunions han continuat tot el cap de setmana. El dissabte van continuar, diumenge també, i diumenge a mitja tarda es van trencar amb unes declaracions, per cert, bastant gràfiques de quin és el clima, de quin és l'estat d'ànim, unes declaracions del director general d'Iberia, Enrique Donaire, que deia que els pilots primer demanaven l'univers i ara demanaven el sol, la lluna i Mart. Semblava que avui, en un primer dia de vaga que ha transcorregut amb normalitat, però que sí, ha afectat molts vols, hi ha hagut fins a 240 cancel·lacions, les posicions s'havien aproximat tant Iberia com el CEPLA, deien que tenien voluntat d'arribar a un acord. Sembla ser, però, i ho hem vist aquesta tarda, que les posicions, tot el contrari, estan més distanciades que mai.
Queda claríssim, Clara. Veurem si s'han trencat o no finalment les negociacions, si torna a haver un intent d'acostament aquesta setmana o no. Gràcies, Madrid. Bona nit.
Bona nit.
I com dèiem, aquesta vaga, que s'ha notat relativament poc en els aeroports en aquesta primera jornada, evidentment s'hi ha aixecat les queixes de diversos sectors. Rosa Pujol?
Doncs així és. Des de les companyies de viatges alerten que pot provocar una mala imatge turística de l'estat espanyol. I, en canvi, el que no ha provocat és excessius problemes als aeroports. La majoria dels usuaris ja estaven avisats de la protesta i per això molts ja havien pres les mesures necessàries. Per exemple, a l'aeroport del Prat, els passatgers més afectats han sigut els que havien d'enllaçar amb altres vols. Alguns, però, han tingut sort i els han pogut arreglar.
Iberia ha sido muy amable, nos ha solucionado rápidamente el problema, nos ha dado varias opciones y, efectivamente, vamos vía Madrid, pero volamos a Santiago prácticamente en la misma hora que teníamos que aterrizar en Santiago, aterrizaremos. En ese sentido se ha portado muy bien la señorita de ventanilla y le estamos agradecidos.
Fins aquí una mica el repàs del que ha donat de si aquesta primera jornada. Gràcies, Rosa. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Informació.
Anem a d'altres temes d'interès. Avui hem sabut unes dades que ens ajuden a entendre algunes de les qüestions domèstiques que més ens fem, com per exemple, per què costa tant arribar a finals de mes. Doncs bé, segons un estudi publicat avui, una de les raons és que el poder adquisitiu dels espanyols només ha augmentat un 0,4% l'última dècada davant de països com Polònia o el Regne Unit, on ha crescut més d'un 20%. Queda Carmany?
Bona nit.
Bona nit. L'informe què diu?
L'informe l'ha realitzat ADECO IS i fa un repàs de la situació de 7 estats europeus. El Regne Unit, Alemanya, Polònia, França, Itàlia, Portugal i l'estat espanyol, que per cert no en surt gaire ben parat. Ho podem sentir en aquest resum.
Som-hi.
Poder adquisitiu.
Els britànics són els ciutadans que han guanyat més poder adquisitiu.
Ha pujat un 27% en els darrers 10 anys.
Els polonesos són els segons.
Han pujat gairebé un 22%.
Els ciutadans de l'estat espanyol són els que menys poder adquisitiu han guanyat.
Només ha crescut un 0,4% en l'última dècada.
Salari brut.
El ciutadà que més cobra de mitjana és el britànic, amb 3.607 euros mensuals.
El que menys cobra és el polonès, 662 euros.
La mitjana dels 7 estats analitzats és de 2.204 euros.
Molt per sota i en cinquè lloc de 7 hi ha el sou espanyol de 1.922 euros mensuals.
Tipus de contracte.
Espanya és on hi ha més temporalitat.
Un 34% dels treballadors no són fixos.
Polònia, segon estat amb més temporalitat.
Un 28% dels treballadors.
Regne Unit és on hi ha més contractació indefinida.
Només un 5,6% dels treballadors són temporals.
Aquest a l'estudi fa alguna previsió pel que fa a l'evolució dels salaris?
Doncs si ens fixem en el salari mitjà, l'informe preveu que pugi a la majoria d'estats, però aquest no serà el cas de l'estat espanyol, on baixarà a partir de setembre. Una de les raons que explicarien aquesta tendència podria ser l'augment de contractes temporals.
I encara hi ha diferències salarials entre sexes, oi, Queta?
Sí, els homes continuen guanyant més que les dones, un 15% de mitjana. En el cas de l'estat espanyol, que ocupa un lloc intermedi en el rànquing, la diferència és de 307 euros al mes. Als extrems, Portugal és l'estat on menys diferència salarial hi ha entre homes i dones, i Alemanya, on hi ha més distància.
Gràcies, Queta. Afegim a tot això que les xifres, a més, tornen a confirmar que cada cop estalvien menys. Durant els primers tres mesos de l'any, les famílies de l'Estat només van poder estalviar un 0,1% de la seva renda, 6 dècimes menys que el mateix període de l'any passat, segons l'Institut d'Estadística. 2 minuts i ens situarem a 3:15. Fontaneda i Chiquilín canvien d'amo.
Kraft duplicarà la seva mida a la península Ibèrica després de comprar per 839 milions d'euros el negoci de United Biscuits a Espanya i Portugal. Amb aquesta operació, Kraft disposarà de 2.000 empleats i 11 plantes de producció. Això torna a Kraft els drets de totes les marques registrades de Nabisco, inclosa Oreo. United Biscuits té marques de galetes líders com Fontaneda, Artiaco, Chiquilín.
Vaga de 24 hores dels treballadors de Domar.
Aquest matí han tallat la C-17 a Mollet del Vallès i s'han manifestat a la plaça Sant Jaume de Barcelona. D'aquesta manera volen protestar per l'acomiadament de 204 treballadors de la fàbrica de Martorelles, que consideren un tancament encobert perquè a l'empresa li surt bé de preu. Demà direcció i comitè reuniran a la inspecció de treball, mentre que els treballadors ja han anunciat noves mobilitzacions.
Comença la mediació de la Generalitat en el conflicte de Braun.
La trobada d'avui ha servit perquè l'administració sàpiga en quin punt es troben les pretensions i les propostes de la direcció i del comitè d'empresa. La pròxima reunió serà dijous que ve. Paral·lelament, avui han començat un seguit d'aturades parcials que es faran cada dia i que duraran 2 setmanes.
I no hi ha acord entre Apare, l'antiga divisió tèxtil de Sara Lee, i els treballadors de la planta de Mataró.
La direcció vol acomiadar el 25% de la plantilla i les condicions amb què ho vol fer, segons el comitè d'empresa, és una provocació, tenint en compte que no té pèrdues. Demà hi haurà una nova reunió entre les dues parts. A banda d'acomiadar 38 treballadors a Mataró, l'empresa vol fer-ne fora 54 més de Massanes i tancar les plantes d'Igualada i d'Olvan.
Són 10:15. Parèntesi a la informació econòmica, Francesc, repassem d'altres titulars destacats del dia.
Per exemple, aquests que ja destacàveu, reunió fugaç entre el Seble i Iberia. Els pilots han abandonat la reunió només 5 minuts després que hagués començat perquè la companyia no els ha fet cap proposta per escrit que garanteixi els seus llocs de treball. D'altra banda, i de la pàgina del Món, la guerrilla txetxena confirma a través d'internet la mort del líder dels separatistes, Shamil Basayev, però assegura que ha estat de forma accidental. Hores abans, el govern de Vladimir Putin havia anunciat que l'enemic número 1 de Rússia havia mort a mans de les forces de seguretat russes. I un últim apunt encara, el diari Gara publica que el govern espanyol i ETA van tancar un acord el mes de febrer amb compromisos per les dues parts que va desembocar en l'alto al foc d'ETA. Segons el diari, l'executiu de Zapatero va garantir no fer detencions i acceptar el que decideixin els bascos i els navarresos. ETA es podria haver compromès a no cometre atemptats. El Partit Popular diu que si això és cert, Espanya no està en un procés de pau, sinó en un procés trampa i de negociació amb ETA, i demana explicacions a Rodríguez Zapatero. El govern espanyol ho ha negat i el PSOE diu que les detencions que s'han produït d'ençà l'alto al foc demostren que la informació és falsa. El trànsit a aquesta hora tranquil·la tot el país i el temps més calorós i estable. De cara a demà, però, possibles pluges al Pirineu i al Massís dels Ports.
Les borses. Josep Ramon Ruiz, bona nit.
Hola, bona nit.
Guanys generals en una jornada, podríem dir, tranquil·la, sobretot impulsats per aquest descens del preu del cru.
Doncs sí, ha estat una sessió relativament tranquil·la. En l'agenda dels mercats hi havia poques cites macroeconòmiques i empresarials, i així l'IBEX 35 ha pujat un 0,20% i se situen als 11.649 punts, impulsat també pel comportament positiu de Wall Street i de la mà sobretot de les constructores aquí, amb Sacyr Vallehermoso al capdavant. Però també volem destacar dos valors del selectiu. Un, Banc Sabadell, ha pujat un 0,32% després de vendre el grup financer Continental per 75 milions d'euros la filial panamenya de Banc Atlàntic. I l'altre, Iberia. Ha pujat un 0,50% en el primer dia de la vaga convocada pels pilots de la companyia. A la resta de parquets electrònics europeus, doncs domini d'Albert amb un euro estable davant la moneda nord-americana. El BCE ha fixat el seu canvi a 27,52 dòlars.
I el mercat continua protagonisme per Immo Caral i per partida doble. Per què?
Doncs perquè la companyia, presidida per Luis Portillo, ha començat avui el tercer tram de l'ampliació de capital de 9x1 a un preu de 2,2 euros per acció i en la que s'espera recaptar 748 milions d'euros després que l'immobiliària ja ha captat 1.932 milions en els dos primers trams. Doncs bé, aquesta nova operació financera ha fet que els drets de subscripció destinats als minoritaris, als inversors, que puguin anar a aquesta ampliació de capital, doncs els drets, com us deia, han liderat les pèrdues, han baixat un 8,83%. És a dir, la gent que no hi vol anar, doncs el que fa és vendre aquests drets. En canvi, les accions han encapçalat els guanys, han pujat un 17,75% fins als 3,45 euros per títol, després d'estar durant tot el matí suspeses precisament per l'allau d'ordres. Una forta demanda fins i tot en el moment que s'ha ampliat fins al 20% el topall de fluxació.
Molt bé, doncs així s'han comportat els parquets del vell continent en aquesta primera jornada de la setmana. Gràcies, Josep Ramon. Fins demà.
Bona nit, fins demà.
I a aquesta hora ens fixem en què fa Wall Street. El Dow Jones puja un 0,2% i el Nasdaq baixa un 0,7%. Moment de fer un cop d'ull a la premsa internacional.
Pàgines d'economia.
Avui ens volem fixar en una publicació de l'altra banda del món, concretament el setmanari australià News Weekly, que parla dels riscos que pot patir en pocs anys la fràgil economia d'aquest país si el govern no modifica la seva política econòmica. Ens en parla Gerard López.
Si no és que hi ha un gir en l'economia d'Austràlia, el país pateix el risc de tenir un correctiu sever l'any 2010. Així de contundent es mostra aquest setmanari australià, fundat ara fa 60 anys, que es fa ressò del discurs de Peter Brain, que és el màxim responsable de l'Institut Nacional de Recerca Econòmica i Industrial en aquest país. El principal problema que pateix l'economia d'Austràlia, situat pràcticament a les antípodes d'aquí de Catalunya, és el creixent dèficit comercial, que situa en els 500.000 milions de dòlars. Si es miren dades d'aquest primer trimestre, el dèficit ha pujat un 15% en només 12 mesos. Això, diu Brain, fa que l'economia d'Austràlia sigui molt vulnerable davant de qualsevol sotregada perquè l'economia d'aquest país està massa desequilibrada, amb un excés de pes en el sector financer i en serveis que no es poden comercialitzar a l'exterior. S'ha arribat fins aquí, en part, diu, a causa d'un abandonament de la política monetària, d'una mala política de pensions i per una manca de política industrial. A tot això, diu, cal sumar-hi un creixement del volum hipotecari que creix més ràpid que el PIB i el risc que els inversors estrangers perdin confiança en el sector financer local. Brain adverteix, per tant, que Austràlia pot acabar com economies que han passat per un procés similar, com és el cas d'Islàndia, o la veïna Nova Zelanda, que han hagut d'afrontar inflacions de fins al 7% i nivells d'interessos del 12%. Per evitar-ho, diu Brain, assegura que cal un canvi de direcció en l'economia australiana que ara sustenta en bona part gràcies al seu paper com a proveïdor de matèries primeres de la Xina.
Catalunya Informació.
La Cambra de Comerç de Barcelona us ofereix les previsions econòmiques de la setmana.
El calendari.
Una setmana que l'hem de començar parlant de restriccions de trànsit a la Ronda de Dalt.
Així és, unes obres a l'estació de Montbau de la línia 3 del metro obligaran a restringir la circulació al lateral muntanya de la Ronda de Dalt fins al mes d'octubre.
I per dijous, què hi ha previst?
Hi ha prevista una nova reunió entre direcció i sindicats de Brown per tractar els acomiadaments.
I com acabarem la setmana aquesta?
Doncs amb dades macroeconòmiques perquè es farà públic l'IPC del mes de juny.
Doncs això és tot. Això són les previsions de la setmana. Es comença a notar que som a les vacances.
I com heu aconseguit diferenciar-vos de la competència?
Dissenyant un envàs pioner.
Caram, la meva empresa també necessitaria invertir en recerca i desenvolupament, però m'agradaria que algú m'assessorés.
Vols un consell? Contacta amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Allà tenen tècnics que t'orienten, organitzen jornades i debats, atenen consultes...
Sí senyor, un bon punt de partida.
Cambra de Comerç de Barcelona. Amb les empreses per arribar més lluny. 902-448-448.
I ara és moment de fer un cop d'ull, una passejada pel Vallès Occidental amb Albert Segura.
El Vallès Occidental s'estén entre la Serra de Collserola i el Massís de Sant Llorenç i entre les conques del riu Besòs i el Llobregat. Concentra l'11% de la població del Principat amb un total de 815.000 habitants. Aquestes dades fan del Vallès Occidental la segona comarca més important de Catalunya en termes de població. La renta bruta familiar és de 11.100 euros, un 4% inferior a la mitjana catalana. Una mitjana, però, que es veu superada en quatre municipis de la comarca: Matadepera, Sant Cugat, Sant Quirze i Castellà. L'aportació econòmica comarcal al Principat és de l'11% i representa a la vegada l'11% del producte interior brut. Una característica de la comarca única a tot Catalunya és la cocapitalitat que ostenten Sabadell i Terrassa, la qual cosa ha provocat que tradicionalment el Vallès Occidental hagi estat un nucli productiu bipolar, concentrat en el sector industrial i més concretament el tèxtil. Ara bé, el sector del tèxtil, que havia dibuixat unes ciutats vallesanes amb vapors i xemeneies, ha patit crisis successives, com la dels anys 30 o l'ingrés d'Espanya a la Unió Europea. Això ha provocat que, a poc, l'activitat principal de la comarca s'anés deixant de banda i es passés d'una societat industrial a una altra abocada principalment al sector dels serveis. Manel Pérez és el president del Pacte per l'Ocupació del Vallès Occidental.
Hem passat de tenir una economia molt marcadament industrial amb un procés de terciarització de la nostra activitat econòmica. En aquest moment, doncs, dos dels grans motors de l'economia vallesana són el sector serveis i la construcció.
En aquest darrer sector, el de la construcció, és on s'hi concentra gran part de la població immigrada a la comarca, unes 77.000 persones, que representa un 9,5% del total, i la major part dels quals procedeixen del continent americà. Amb aquesta transformació es divisa un futur de la comarca que sorgeix de l'aparició de noves activitats econòmiques no tradicionals en el nostre territori. Això és possible gràcies a la bona localització geogràfica i a la bona xarxa d'infraestructures, ja que en el Vallès Occidental hi trobem un nucli universitari i de recerca important conformat per la Universitat Autònoma i la Universitat Politècnica. A la vegada, aquesta relació potencia les relacions entre empresa i universitat que, per tant, genera riquesa a la comarca. Manel Pérez.
Jo crec que la comarca s'està en una línia d'atracció de centre d'activitats relacionades amb tasques d'elevat valor afegit. La comarca ha fixat l'atenció en activitats en expansió, com dos grans equipaments destinats a la creació i a l'atracció d'empreses capdavanteres.
Amb aquesta visió, cal que ens aturem a Cerdanyola del Vallès, on s'hi troba el Parc Tecnològic, un centre on s'hi concentren empreses i institucions que duen a terme projectes empresarials de contingut tecnològic. En aquest sentit, de cara al 2010, s'hi construirà a la mateixa zona l'edifici del Sincrotró en el marc del centre direccional, que es preveu que impulsarà el desenvolupament tecnològic i científic no només a la comarca, sinó al país. Aquesta nova peça faria incrementar l'interès de les empreses estrangeres a la zona i podria reorientar l'activitat de la comarca cap a la investigació científica i tecnològica. Un altre dels punts forts de la comarca és l'aposta per la indústria audiovisual. En aquest sentit, el passat 28 de juny es firmava a Terrassa la constitució de l'empresa Parc Audiovisual de Catalunya, un conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat per tal de gestionar el que serà un dels complexos audiovisuals més importants al sud d'Europa. Pere Navarro és l'alcalde de Terrassa.
Aquesta societat serà una societat que permetrà, doncs, la gestió d'aquest parc audiovisual que pretenem que vagi més enllà del que és el terme municipal de Terrassa i que tingui un pes específic molt important des del punt de vista del país i també des del punt de vista internacional.
Amb la mirada posada en la investigació, la ciència i la producció audiovisual, el Vallès Occidental té la possibilitat de reorientar la seva activitat econòmica per tal d'adaptar-se a les noves circumstàncies i així poder progressar en un mercat en expansió.
Economia i empresa.
Divendres apareixia el primer cas de grip aviària a l'Estat i avui el govern central i les comunitats autònomes han decidit que dimecres sabran si prenen noves mesures contra aquesta grip aviària o no en la comissió interministerial creada per fer front a aquesta malaltia. Nicolás Betancor, el nostre expert en agricultura, bona nit.
Hola, bona nit, com estàs?
La veritat és que de històries sobre crisis alimentàries en tenim unes quantes: vaques boges, pesta porcina, dioxines dels pollastres. Ens estem tornant una mica immune a aquestes crisis alimentàries o tornarem a viure un descens de les vendes d'aus per la por, encara que ens diguin que no pot passar a la cadena alimentària, de què pot passar amb la grip aviària?
Jo diria que en aquest primer moment, si no es confirmen, si no surten més casos, no hi haurà cap descens de les vendes. Ara, l'alimentació és un tema que assusta moltíssim d'entrada i després es passa. No sé si te'n recordes ara de la, del síndrome tòxic del, de l'oli de colza
I
famós.
I tant, que sí.
Que hi havia més morts que a l'11S a New York.
Sí, sí.
I, bueno, i fa uns dies una notícia que va sortir és que s'estaven falsificant olis i la gent comprava olis de denominació d'origen, com si no n'hi hagués hagut en els últims 20 anys una de les crisis alimentàries més grosses del món.
Això què vol dir? Que tenim poca memòria?
Poca memòria,
i
que duren poc, i que el susto que els governs i les administracions tenen és per al primer any i després queda en no res. Molts diners, però no tants, i molts presagis de morts i de ruïnes, i després les coses es recuperen relativament.
Home, però el sector, evidentment, que sí que les xifres, i això són cops que van rebent.
Sí, sí, sí.
I que hi ha prou malament que està, que a sobre...
Sí, les afectaria moltíssim.
Sí que se'n recorda.
Sí que se'n recorda. Però d'aquí a 2 anys ja no. És una cosa que es recupera d'una manera com, no sé, miraculosa.
O sigui que no preveu que hi hagin molts escarafalls amb això de la vida
diària. No, la gent té por. Sí que té por, però jo diria que no és fàcil que la cosa es repeteixi. És molt més difícil que el tema dels porcs o de les vaques boies. Molt més raro, està molt més controlat.
El que és cert és que quan va aparèixer a Europa sí que va caure en picat el consum i les vendes, per tant, i la producció.
Sí, a tota Europa. Però ja nosaltres no som en cabeça de... sinó ja seria la 16ª o gairebé la 20ª país que tindria ja un cas.
Per tant, vaja, que ens estem ja acostumant,
sí, estem,
encara que costi dir-ho, no? Acostumant a això,
ara,
a aquest tipus de crisi.
No es pot dir això als productors d'aus, que amb tota la raó estan
que trinen, no? Ja comencen a enfilar-se per les parets.
Sí.
Nicolás Betancourt, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a tu.
Bona nit. Bona nit. Punt final a l'economia i empresa. Avui amb moltíssims continguts, com heu pogut veure. Demà hi tornem i la cita és, com sempre, a partir de 9:15 del vespre. Bona nit.